Ara saps què passa? Anava a dir Uri Vallejo.
La fusió, perfecta.
Uri Francisco, la Vallejo està a punt d'arribar. Ara juguem a la inversa. Vull dir, la Marta és qui ens truca, ara no truquem a ella.
Perquè, ja em s'hi contesta.
Clar, en realitat, o sigui, havíem de
qui
parlar
truca?
Amb ella. Ara, home, al magazín del matí a Ràdio Estel.
Qui truca? Ah, val, sí, de fet només tinc una línia, per tant era força evident que seríeu vosaltres, però tot i així jo sempre m'intento assegurar-me.
Molt bé, així m'agrada, per seguretat, no? És que això s'ha de fer així. Escolta, què passa? Que
la seguretat és el primer.
Ens havies de dir el què amb aquesta lupa avui centrada al mobile, Harke?
Sí. Perquè jo segueixo passejant per aquests halls, perquè no s'han de dir pavellons, s'han de dir halls del Mobile World Congress,
sí.
I, evidentment, no és aquí, hi ha gent molt VIP, gent molt important, ja us ho he dit a primera hora, i es confirma. I mireu, justament, un representant del PP aquest matí també s'ha acostat fins aquí, fins al Mobile, concretament ha visitat l'estand de GSMA i ha practicat, ha fet esport, perquè també és molt saludable fer esport, i mira, ens explica l'experiència, una de les voluntàries, una de les treballadores de l'estand del GSMA, que ha donat la benvinguda a Feijóo, ho diu així.
Hola, sóc la Paula Cerdán i estava treballant aquí al Mobile i he aparegut aquest matí, he vingut amb Feijóo. Ha estat a l'estand del GSMA i ha estat fent uns tocs de futbol, una mica. I se n'han sortit bé o no? Bueno, diguem que eres en Messi, però prou bé.
Ningú li ha fet cap falta per darrere, allò...
No, estava sol al camp, era un 1 contra la màquina, o sigui que...
Escolta, targeta, eh? Ningú li ha tret targeta? No, eh?
M'ha agradat molt aquest 1 contra la màquina. Feijóo, per tant, que és allò que li han donat peixet, per dir-ho així, a Feijóo. Mira, justament ara som davant d'aquest hiperloop, que avui penso que està a moltes portades de diaris, aquesta càpsula, que és com un cuc gegant de ser, i si parlem de visites il·lustres, ahir aquest hiperloop el va visitar el rei d'Espanya. I ara mateix estic acompanyada del Michael Hengst, ell és el sotspresident d'operacions d'Hyperloop Transportation Technologies, una persona important, perquè aquí a Ràdio Estel només ens rodegem de gent important, i també de la Carla Zollinger, que també m'acompanya, ella és consultora de disseny i innovació urbana, i ha col·laborat en el disseny d'aquesta càpsula. Carla, bon dia.
Bon dia.
Michael, buen día. Tú ayer estuviste presente durante la visita del rey. ¿Le gustó el prototipo? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones del monarca?
Ha sido muy interesado, ha hecho varias preguntas. Además que justo antes ha visto la parte de la nariz que también tenemos expuesto en el Mobility City en Zaragoza hace pocos días. Así que obviamente le sonó el tema bastante.
Per tant, el rei interessado en este hiperloop, porque realmente es una de las, yo creo, una de las instalaciones más espectaculares del Mobile, es enorme. Cuéntanos un poco para los oyentes de Radio Estel, a ver, ¿qué es esta cápsula, cuánto mide y de qué material está hecho?
Vale, lo que vemos aquí es la segunda cápsula, que tiene una longitud de 32 metros, un diámetro de 2 metros 70. Está hecho de fibra de carbono, sobre todo, y los marcos de aluminio. Así que una manera de construcción muy similar a uno de los aviones actuales. Tiene doble capa de piel para el tema de seguridad. Y con esto un grupo de hasta 40 personas pueden viajar.
Y Michael, la piel siempre da un toque un poco más de lujo, ¿no? Un poco más VIP, ¿o qué?
Sí, pero fibra de carbono sobre todo se elige porque es muy fuerte, pero a la vez muy ligero.
Vale. A ver, i esta càpsula, Claus, estareu preguntant des de casa, i per què serveix aquest estri?
Ara,
doncs que ens ho expliqui el Michel. A ver, ¿dónde tenemos que ir con esto, con este trasto?
Bueno, eso se usa para viajes a partir de 250 kilómetros hasta 2.500 kilómetros. Como se viaja con 1.200 kilómetros de velocidad...
¡Mara mía!
¿Cómo? ¿Perdona?
1.200 kilómetros por hora de velocidad.
Pero esto es muy rápido.
Eso aguanta el
rápido, es más rápido que los aviones de hoy en día.
Ni el Fernando Alonso.
¿Esto sería más o menos la velocidad de un Concorde?
No menos, la Concorde hizo 2.200.
¡Ay!
Sí, pero la idea es como esta cápsula viaja en un tubo donde se ha quitado el aire, con eso se quita la resistencia y además va con levitación magnética.
¡Uy!
Así que tampoco debajo tienes nada que te frena. Eso tiene el efecto que la energía que utilizas para acelerarlo la puedes casi enteramente sacar otra vez al frenar la cápsula.
Tú como mínimo eres ingeniero, ¿no, Michael? Para entender esto que me estás contando.
Soy ingeniero aeronáutico, pero espero que la explicación es bastante...
No, la verdad es que sí. Lo que pasa es que los de letras siempre nos cuesta un poco. Yo debería ir a clases de repaso para acabar de entender los detalles. ¿Vosaltres ho heu entès o no des de l'estudi?
Sí, que va molt ràpid,
va
Marta.
Molt això.
Això va flatxat. Va flatxat.
Sí, pintivada.
Michael... Sí, esto tiene pinta, claro, lo que me cuentas parece tecnología prácticamente del futuro.
Punta.
Hablemos de dinero. ¿Cuánto valdrá entrar en este, viajar en este hiperloop?
Ahora.
Porque a los que nos gusta la velocidad, ostras, ir a 1000 kilómetros por hora, esto es muy tentador.
Sí. Bueno, depende un poco del mercado, obviamente, en qué se va a poner, pero con los estudios que hemos hecho en varios países, vemos que los precios están bastante más bajos que el precio típico de un avión. Así que va a ser muy accesible.
Vale. Para los periodistas habrá precio especial el día que presentéis el Hyperloop, porque a ver, a mí me gustaría ir al primer viaje del Hyperloop. No sé, se hablaba, sonaba esta mañana en el periódico que sería al trayecto Barcelona-Madrid. ¿Nos puedes confirmar a esta hora de la mañana que el primer trayecto será Barcelona-Madrid? ¿O Madrid-Barcelona? ¿Qué dirección?
Me temo que no va a ser entre Madrid y Barcelona. Sería interesante porque lo cortaría 25 minutos solo. Pero, bueno, en Europa, a nuestra sorpresa, hubo un concurso hace poco para un sistema entre Venecia y Padua, que es muy corto, pero para un sistema de pruebas de 10 kilómetros. Y se supone que en la próxima semana se va a anunciar el ganador y tenemos mucha esperanza que seamos nosotros.
Uh-huh. Uy, o sea, nosotros dices Barcelona-Madrid, ¿eh? Tú eres del equipo Barcelona-Madrid y después los rivales serían los italianos.
Bueno, en este caso es quien da la pasta, ¿no? En ese...
La pasta la acostumbra dar el italiano, ¿eh?
Sí. No.
Bé, des de l'estudi, què us sembla? Teniu algun dubte, el Michael? Jo, si us sembla, mira, aprofitant que tenim també la Carla amb nosaltres, Carla, tu ets part de l'Elisava, que és una de les instal·lacions també, una de les, de les escoles, diguéssim, que s'han encarregat del disseny precisament de l'interior d'aquestes càpsules, que també és molt futurista.
Sí, exactament. Des de l'Elisava, 11 estudiants de disseny i d'enginyeria han desenvolupat un dels primers interiors de Hyperloop. El model ha estat anomenat Salon perquè és una proposta molt confortable, molt inclusiva, que el que fa és que el passatger, la passagera, es pugui sentir com el saló de casa seva.
Viatjant a 1.200 km per hora, això ja ho veig tot un repte, eh?
Per això era molt important aquesta base psicològica de que el mobiliari, les instal·lacions, els serveis que es donen, tot això pogués transmetre aquesta atmosfera d'un saló de casa i, a més, desenvolupen diferents espais a dintre de la càpsula. Un espai a la part frontal, que és com un saló per quatre persones, més exclusiu, que et va molt bé pel primer viatge pels influencers.
Ah, i potser pels periodistes també. Escolta, veig que l'Hyperloop, ara entrarem en més detalls, no té finestres. Com ens hem d'imaginar aquesta sala que comentes? És a dir, quin tipus de mobiliari té?
Hi ha pantalles, pantalla que simula el sostre solar. Si el viatge es fa per la nit, es veu un cel estrellat, es veu la lluna, que és, clar, una projecció, una simulació. Tenim altres pantalles que fan de paisatge, també. I per veure la tele, per veure el cine... Tenim tot això pensat des de la tecnologia.
Mira, gràcies, Carla. Ara seguim amb tu, però és que, nois, el Michael sembla que se'ns ha girat feina aquí a l'Hyperloop. Michael, moltes gràcies. Muchas gracias por atendernos. Solo una última pregunta. Esto, la setmana vinent sabrem si Itàlia o Espanya es queda aquest Hyperloop i a partir de quan això podrà ser una realitat en cas de que es confirmi que bé, que tindrem l'Hyperloop aquí a Espanya?
Bueno, eso depende de muchos factores que no dependen de mí, pero en el caso de Italia te puedo decir que ese sistema habrá que construir a partir de 2024 a 2028, así que en estos años ya...
No te mojas, ¿eh?
Moviendo. No me mojo.
Pero entre el 24 y el 26, Michael...
Sí, bueno, en los Juegos Olímpicos de febrero 26, los italianos ya quieren ver algo.
Ay,
movimiento.
Los italianos. Ay, que ens avancen per la dreta, sí, companys. Sí,
escolta, Jarque.
Se motiva y pone dinero, ahí estamos.
Agraïm-te moltíssim aquesta connexió de debò, perquè hem après moltíssimes coses avui a Vallejo, des de Francisco, des del Mobile World Congress. Ara nosaltres ens avança la publicitat, però abans de passar a la publicitat, saps què farem? Perquè aquí trobem a faltar alguna cosa important. Saps què és l'ultrasó? Que ja sé que l'has deixat ben delegada per part de Luis, sí. Francisco, però necessitem saber
a veure, a veure si ara ens apropem una
a veure,
mica.
A veure si, la, a veure si l'ens apagueu. És, ja us veureu, aquest segon ultrasó és bufar i fent polles.
Sí, perquè ens ho has deixat una mica complicat. Fem una cosa, Jarque. Deixem ara, fem una aturada amb aquesta connexió des del Mobile, amb Marta Jarque, i després, al final del programa, intentarem connectar amb tu novament. Moltíssimes gràcies.
Fantàstic. A vosaltres, fins ara.